Sigueu molt benvinguts, obrim a Talls de Ple, un suplement informatiu especial que posem en antena tots els dies immediatament posteriors a les sessions plenàries de l'Ajuntament de l'Escala. Repassem la gravació avui del ple de novembre, el celebrat aquest dilluns 2 de novembre, amb 12 punts a l'ordre del dia, el més destacat dels quals era l'aprovació de les ordenances fiscals, aprovació provisional de les ordenances fiscals. Escoltem l'àudio d'aquesta sessió. Avui en farem una primera meitat, demà acabarem de completar-lo. Escoltem avui els primers punts, incloent les actes, l'aprovació d'actes anteriors, la presa de possessió o no presa de possessió de nou regidor a l'Ajuntament de l'Escala, en la mesura que no havia arribat la credencial, per tant, Robert Bosch no va poder prendre possessió del càrrec. També escoltarem el punt tercer, els decrets d'alcaldia, el punt quart, l'aprovació provisional de les ordenances, i si ens queda temps, els punts següents, el cinquè, el sisè i el setè, just abans del debat que van generar les tres mocions que hi havia presentades en aquesta sessió plenària. Sense més preàmbuls, aquest és l'àudio, començava així la sessió de dilluns.
Ple ordinari del mes de novembre. Primer lloc, excusar a la regidora Mariona Solés, que s'ha trobat malament a última hora i no pot assistir al ple. I també trobem a faltar el nou regidor, que s'hauria d'haver incorporat, però no ha arribat la credencial. Per tant, suposem que en el proper ple ja prendrà possessió del càrrec. Passem, doncs, al primer punt de l'ordre del dia, aprovació d'actes anteriors, senyor secretari.
No han estat lliurats esborranys. Intento atrapar amb les anteriors la futura i m'avanço més en fer esborranys futurs que en... però bueno, no estan disponibles, no els he lliurat, no podem aprovar-los.
Molt bé, el punt número 2 de CAU, que era la presa de possessió del nou regidor. Punt número 3, donar compte dels decrets d'alcaldia. En aquest període, entre ple i ple, tenim un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 decrets de gestió tributària, són liquidacions de diferents taxes, del 288 al 296. Tenim de serveis jurídics, tenim dos decrets, un de responsabilitat patrimonial, 297, i requeriments, tenim tres, un total de tres requeriments, principalment són de neteja de finques, neteja de parcel·les. I per últim, de l'àrea de recaptació, que és anul·lar un rebut, inclòs amb una relació que s'adjunta. Per tant, aquests són els decrets que hem fet entre ple i ple, és simplement donar compte. Aprofitem també per donar compte, tot i que no seria necessari, però val la pena, ens sembla que val la pena explicar-ho, que no és un decret, és un acord de la Junta de Govern, que és la concertació d'una operació de crèdit. És una operació de crèdit que va concertar l'Ajuntament el 2010 amb la llavors Caixa Penedès. La Caixa Penedès va passar en el seu moment, el 2011, un any més tard, el negoci financer al Banc Mare Nostrum. El Banc Mare Nostrum va seguir actuant amb Caixa de Penedès com a marca a Catalunya i Aragó, fins que el 2013 el Banc Mare Nostrum traspassa tots aquests actius al Banc de Sabadell. El préstec el vam signar en el seu moment amb Caixa Penedès el 2010 i uns anys més tard ja amb el Banc de Sabadell, amb aquestes operacions, que finalment aquests actius s'han anat traspassant d'una entitat a l'altra, ens proposen, i jo crec que val la pena felicitar a la intervenció, perquè ens proposen, hem negociat i hem millorat les condicions del crèdit que vam subscriure en el seu dia. Les condicions són molt i molt favorables. No recordo quin era l'interès pactat en el seu moment, si ens ho pot recordar. Més o 60, i ara hem tancat un acord per la mateixa anualitat, per tant, el mateix termini, sense comissions d'obertura, sense altres comissions, sense penalització per cancel·lació anticipada, amb un acord de Euríbor 3 mesos més 0,85. Per tant, passem d'un 1, no sé quan ha dit, 1,60 a 0,85 durant 7 anys que tenim encara de termini, 28 trimestres, amb un import total que queda encara d'1.497.000 euros. Simplement d'un acord al ple perquè se sàpiga que aquesta operació de crèdit s'ha negociat i jo crec que és un acord avantatjós per l'Ajuntament amb aquesta entitat en Banc de Sabadell. Molt bé, passem doncs al punt número 4, que és aprovació provisional de les ordenances fiscals. A l'informativa ho vam explicar molt de detall. La majoria de les que es modifiquen són modificacions del text normatiu, per tant aquí no ens entretindrem, i sí que explicarem una mica més en detall el que suposa el gruix de les modificacions, que són les tres subvencions dels tres annexos que incorporem a les ordenances pel que fa a subvencions que hem anomenat de tipus social, sectors o col·lectius d'especial vulnerabilitat, i també els dos annexos pel que fa a temes econòmics de reactivació de l'economia i sobretot d'ajuda a les noves activitats. Pel que fa a aquests darrers dos últims que he comentat, hem fet una distinció entre aquelles obertures, aquells establiments que s'instal·len al polígon industrial o bé es traslladen del nucli o de la resta de la població al polígon industrial. Si l'activitat emplea més entre 5 i 10 treballadors, bonifiquem un 100% de la taxa d'expedició de llicència d'obertura, un 100% de les activitats classificades, un 50% durant 3 anys consecutius de les escombraries, un 50% també de l'impost de construccions, instal·lacions i obres, un 50% també sobre béns immobles, també el 50% durant els 3 anys consecutius des de l'obertura, de 5 a 10 treballadors. En el cas que siguin més de 10 treballadors, aquestes subvencions, aquests percentatges, arriben pràcticament al 100% en la seva totalitat, a excepció de l'ICIO, que el bonifiquem fins al 90%. Per tant, una activitat nova o bé un trasllat al polígon industrial estaria pràcticament exempt de pagar qualsevol tipus de taxa que es merita a partir del fet de posar en marxa una activitat, pel que fa a l'Ajuntament. Per tant, no ingressaríem res i ajudaríem a l'inici d'aquesta activitat. Si més no, podem dir que també incentivem la possibilitat de que algú hi vegi interès en venir a l'escala i instal·lar-se al polígon industrial. Pel que fa a obertura de noves activitats en d'altres espais del municipi, també augmentem els percentatges. Ja fèiem una primera l'any passat, l'exercici 2000 d'aplicació 2015, ja preveiem algunes subvencions, alguns percentatges de bonificació, i ara s'augmenten. En el cas que l'activitat estigui 7 mesos oberta, això és a petició, en qualsevol cas, de fruit del debat que vam tenir l'altre dia a la informativa, plantejàvem 8 mesos, finalment ens va semblar que 7 mesos era una quantitat més prudencial i incorporem aquesta proposta. Per tant, 7 mesos, en el cas que s'empleïn fins a 3 treballadors, doncs el 60% de la llicència d'obertura, el 50% de la taxa d'expedició de documents administratius i, pel que fa a l'ICIO, el 50%. En el cas que s'empleïn a més de 3 treballadors, aquests percentatges augmentarien fins al 75% en cadascun d'aquests 3 supòsits. I en el cas que més, 7 mesos l'any, la persona que iniciï l'activitat sigui empadronada a l'escala, també aquests percentatges veuen augmentats al 75%, 75%, 75%. I en el cas, a més, que sigui empadronada i sigui aturada, doncs arribem al 100% pràcticament pel que fa a la llicència d'obertures, a la taxa d'expedició de documents, a l'ICIO també, i a les escombraries faríem 80%, 75% i 50% en cadascú dels 3 primers anys de l'activitat. Per tant, aquests són els dos annexos pel que fa a la reactivació econòmica. Els 3 de proposta més social, doncs el primer seria per famílies monoparentals amb situacions d'economia social vulnerable, aquí segons dictamen de serveis socials sempre. Aquí també, fruit del debat a l'informativa, hem augmentat la superfície límit, que dèiem que eren 120 metres, la deixem en 140 metres, i hem augmentat també el valor catastral, dèiem 36.400 euros, i el fixem en 37.000. Això vol dir que omplim una mica més el ventall i donem més possibilitats a que gent que estava en el llindar doncs, es pugui beneficiar. Per contra, també ens va semblar que les quantitats eren excessives pel que fa a les monoparentals. El que fem és establir una gradació a partir dels ingressos i del número de fills de la unitat familiar. Si és un sol fill, doncs estaríem sempre parlant del 90% de subvenció, que no ho he dit al principi, 90% de subvenció sobre l'IBI. Si és un fill, seria fins a 14.341,91 els ingressos, que donarien dret a aquest 90%, i si són dos fills, fins a 18.564. Ha de tenir un únic habitatge, ha de tenir aquesta superfície i ha de tenir aquesta limitació pel que fa el valor catastral. I, òbviament, està empadronat aquí a l'escala, també. El segon dels annexos és el de habitatges ocupats per majors de 65 anys, també en situació econòmica social vulnerable. Aquí arribaríem al 90%, al 95% de subvenció, i aquí també a partir d'una sèrie de supòsits. Sempre tinguem en compte això, els 140 metres de superfície màxima, els 37.000 euros i el fet d'estar empadronat aquí a l'escala. Aquí arribaríem doncs, fins al 95%, en el millor dels casos, en el cas que la unitat familiar tingués uns ingressos fins a la, fins a la pensió mínima no contributiva. Si aquests estan entre la mínima no contributiva i l'índex de renda, l'IRCC, el que marca la Generalitat, seria el 75%, i finalment entre l'IRCC i 1,5 aquest IRCC s'aplicaria el 25% de subvenció. I l'últim annex és una ajuda al 50% també sobre la quota íntegra de l'IBI, també per habitatges ocupats per persones que acreditin una situació econòmica social vulnerable. Aquí també hem establert unes limitacions, les mateixes pel que fa al valor catastral i el fet d'estar empadronat i els 140 metres de superfície construïda màxima. I també per membres d'unitat familiar i per ingressos també s'estableix aquest 50% a partir d'un membre d'unitat familiar, limitació d'ingressos a l'IRCC, l'índex de la Generalitat, índex de renda de suficiència, es diu de Catalunya. I en el cas que tinguin dos o més fills, el límit d'ingressos seria 1,8 aquesta renda. Això ens ha semblat que és una proposta, doncs, valenta des del punt de vista social i està al costat de les persones i famílies que estan passant més dificultats i que fins ara no tenien cap mena de bonificació, en aquest cas subvenció sobre l'IBI, i em penso que d'aquesta manera arribarem a gent que realment ho necessita. La pregunta de la informativa és a dir, home, això estaria bé que arribés a tothom, eh? La idea és fer un tríptic com aquest, més o menys, eh? Seran dos, un pel que fa a la reactivació econòmica i l'altre pel que fa a les ordenances de les subvencions de tipus més social, eh? Un d'aquests, de dos fulles, que els repartirem i, per tant, la idea és que això arribi a tothom i que tothom se'n pugui beneficiar. Fins aquí. Jo penso que amb això ja, i amb el detall que m'han explicat l'altre dia, jo crec que queden explicades les ordenances i a partir d'aquí, doncs, ja demanaria que els diferents grups municipals fixessin el seu posicionament i el seu sentit del vot. Senyor Martí, Convergència i Unió.
Sí, amb el seu permís, alcalde, lamentar l'absència de la Mariona i d'en Robert Bosch per raons alienes a la seva voluntat. Agrair-li, alcalde, que hagi incorporat a les ordenances fiscals aportacions que vàrem fer a la informativa en el sentit de les aportacions que vàrem fer al nostre grup per les famílies i per això dos mesos aquests passats de 8 a 6. Li agraïm. En tot cas, entenem que les ordenances fiscals són una cosa prou important i prou densa com per estudiar-los detingudament. D'una revisió pausada i profunda estem en desacord amb tres punts, que és la taxa de recollida, la taxa d'ocupació de via pública i l'impost sobre béns immobles, que no se li escapa alcalde, que és el gruix més important en quant a recaptació de les ordenances fiscals. El nostre grup està preparant unes propostes que els hi presentarem properament abans del ple d'aprovació definitiva de les ordenances i en la mesura en què aquestes propostes puguin ser incorporades total o parcialment, entendrem que serà en un o l'altre sentit del nostre vot. En tot cas, avui ens abstindrem, tot i donant-li les gràcies una altra vegada per haver incorporat, doncs, aquestes aportacions que vàrem fer a la informativa. El nostre vot serà abstenció.
Gràcies per part de Junts per l'Escala, Esquerra Republicana.
Sí, doncs nosaltres agraïm molt el fet d'haver deixat fer les aportacions que hem pogut fer. De fet, també el temps no hem tingut massa temps per poder presentar, però vam presentar el que havíem presentat l'any anterior, l'any 2014. Entenem que us els avaro llegir amb carinyo una miqueta, ens els sentim una miqueta reflectides a dins d'aquestes ordenances. Pensem que de cara a l'any que ve algunes de les que no s'han inclòs, doncs que els podem treballar i a veure si d'alguna manera els ho podem incloure. Veiem aquesta bona entesa que hi ha i, bueno, per tant, ens hi sentim força reflectits, creiem que són bones per tots els escalencs en general i, per tant, hi votarem a favor.
Gràcies, Xavier Ballesta. Per part d'Iniciativa, Àngel.
Nosaltres, bueno, penso que no ho he de dir-ho, però suposo que ja se sap que hi votarem a favor, però no podem estar de felicitar-nos, perquè creiem que sí que per fi es comença a veure un tarannà, unes ganes molt més socials en quant a la preparació de les ordenances que no era com fins ara un pur tràmit d'anar pujant a l'IPC, per dir-ho d'alguna manera, o ajustant-ho una miqueta, i en canvi ara ens estem davant d'unes ordenances fiscals en les que el caire marcadament social que se'ls ha donat creiem que estan a l'alçada del moment que estem passant.
Gràcies, Àngel, per part del Partit Popular. Joan Ballosera.
Bé, evidentment no he tingut temps de mirar-nos els fons aquestes ordenances. Sí que s'agraïu el que ha fet tots els restes regidors en aquí, que hi hagi una especial sensibilitat en disminuir els impostos, les càrregues fiscals en els sectors més desfavorits, les persones més desfavorides. Veurem aquesta prova pilot si hi ha algú que es queda una mica al marge per no haver sigut més acurats a l'hora de fer les valoracions, que tampoc potser no tenim masses estadístiques, o potser sí, això ho desconec. El punt principal en el qual nosaltres estem en desacord doncs és que aquestes ordenances sembla que són el preludi d'un nou pressupost per l'any 2016 a l'alça, no? El 2014 ja teníem aquí doncs, uns 18 milions de pressupost, 2015, 19, 2016 suposo que es passarem aquests 19 milions, i no hem de perdre de vista que l'any 2011 teníem un tant per cent d'IBI, que era el 0,8151 sobre el valor catastral. 2012 l'escala volia pujar l'IBI un 4 i escaig per cent, però llavors el govern central va dir que per sanejar les economies dels ajuntaments, les economies municipals, es fes una puja global a tothom amb un lineal d'un 10%, cosa que l'escala es va fer seva, i així hem estat visquent aquest any 2012, 13, 14 i 15, amb una puja d'un 10%, que ara ja està d'alguna manera derogada. 2012-2013 el país va tenir un creixement negatiu, 2014 ja hem arribat a un creixement positiu, 2015 sembla que es reafirma que creixement positiu, estem més d'un punt ja per sobre del creixement positiu, i jo crec que podrien ser generosos i baixar l'IBI, vull dir, deixar l'IBI aquest ja pujat el 10%, tinguent en compte que el 2012 i 2013 això va suposar un sacrifici patrimonial i econòmic per als escalencs, el tenia que pagar un IBI per sobre de l'IPC, que era negatiu, doncs jo crec que podria haver-hi una mica de generositat per part de l'Ajuntament, sacrificar una part del pressupost per encaminar-nos en aquest 2016 a la proposta que nosaltres hem fet sempre d'intentar fer pressupostos a la baixa i no anar sempre a l'alça fins a arribar a l'infinit, perquè l'infinit no existirà, arribarà un moment que trobarem aquí una bombolla fiscal en l'Ajuntament de l'Escala, igual que altres ajuntaments de Catalunya, i no estem d'acord, he dit abans, amb aquesta congelació de l'IBI, que és senzillament una congelació amagada, senzillament donar per bones les pujades que s'han fet fins ara, i ara que el govern diu, bueno, ja no cal aplicar el 10%, nosaltres ja ens quedem amb aquest 10% perquè així ja han anat pujant un 2, 2 i escaig cada any fins a arribar a aquest 10%. Que la taxa, llavors, ja no és lineal. O sigui, la base va pujant, per tant, hauríem d'anar disminuint el percentatge d'aplicació. Votaríem en contra si es deixa l'IBI tal com està. Tot i així, mirarem de fer una sèrie de propostes, evidentment, abans que s'aprovi definitivament aquestes ordenances fiscals, ens les reservem canviar el nostre vot quan sigui l'aprovació definitiva. Ara per ara votaríem en contra.
Molt bé, gràcies. Joan Ballosera, Mariona, portaveu.
Bona nit a tothom. Bé, primer de tot, gràcies pels comentaris que heu fet respecte a l'elaboració d'aquestes ordenances fiscals. Estem contents que entre tots compartim i ens fem nostres aquestes ordenances o part d'aquestes ordenances. Bé, com ha dit l'alcalde, ja proposem unes ordenances fiscals amb voluntat de garantir la contenció i l'equitat de la quota impositiva per part dels contribuents. Amb la proposta d'aquestes ordenances fiscals, taxes i preus públics, s'han treballat bàsicament amb tres línies generals, tres apostes. Per un costat, la congelació dels impostos, no una congelació amagada, com comentava el portaveu del Partit Popular, sinó una congelació amb totes les lletres. És el quart any consecutiu que les ordenances queden congelades. L'impost de béns immobles és l'impost amb un major import pel contribuent i un escalenc el 2016 pagarà exactament el mateix valor del rebut que se li va emetre el 2015. Aquesta congelació comporta un esforç fiscal per part de l'Ajuntament per tal que no es vegin afectats ni els serveis prestats ni la política d'inversions que l'escala necessita. La segona aposta que hem fet és una aposta social que també ha comentat l'alcalde en detall. Són unes ordenances fiscals basades en la justícia social. S'amplien subvencions i bonificacions amb noves ajudes. i la idea és reduir la pressió fiscal a les famílies més necessitades i més vulnerables i amb risc d'exclusió social, com deia. I no només es congelen impostos ni s'apliquen impostos ambientals per tal de fomentar l'ús de vehicles menys contaminants i l'ús en habitatges doncs, de sistemes d'aprofitament d'energia. I finalment, la tercera línia que s'ha seguit i és el suport a l'activitat econòmica del municipi per tal doncs, de crear ocupació, però sobretot de reactivar aquesta economia i ampliar doncs, mesures proactives per tal doncs, d'incentivar i generar activitat econòmica al municipi.
Gràcies, Mariona. En tot cas, només reforçar una mica el missatge i contestar algunes de les intervencions. Ja ho ha dit la regidora, que no hi ha cap voluntat d'amagar res absolutament, ho ha dit molt clar, el contribuent pagarà exactament el mateix l'any passat, l'any que ve, que el que ha pagat aquest any, el que fa a l'IBI. Per tant, no hi ha cap voluntat d'amagar res. I si parlem de generositat, home, diguem que el PP no va ser excessivament generós el 2010, en època en plena crisi, quan va augmentar un 10% de cop. Per tant, entenc que en aquell moment doncs, es va fer pel que fos, per ajudar els ajuntaments, però en tot cas el contribuent no en va sortir especialment beneficiat. I jo crec que en aquests 6 anys, des del 2010 fins al 2016, amb aquesta única puja, ja ho ha dit vostè també, d'alguna manera ho hem consolidat això. Segurament a un 2,5 aproximadament, o poc més d'un 2% anual d'increment, que és una quantitat, entenem que, assumible. Per tant, nosaltres l'aposta és per la congelació, per no augmentar la pressió fiscal, i tal com hem dit en diferents intervencions, apostar per ajudar les famílies que realment ho necessiten més. Fer una puja, fer una rebaixar l'IBI, un 2, un 3, un 4, un 5%, un 8%, que no conec cap ajuntament en tota Catalunya, en tot el país que ho hagi fet, però en qualsevol cas, una baixada d'un percentatge com aquest que comento, el rebut a la persona això li suposa 2-3 euros al mes. Això a una família, doncs, a un rebut mig. Això a una família, doncs, la pot ajudar relativament. Ara, el que sí que l'ajudarà és aquesta gent que està en una situació realment vulnerable que pagui un 90%, que pagui un 10% únicament del que pensem que és estar al costat de la gent. La rebaixa, l'únic que posaria és en risc, el que ha dit la regidora, en risc el projecte d'inversions i la capacitat que té l'Ajuntament per fer front als serveis i a tota la despesa que genera el conjunt de l'Ajuntament. Per tant, pensem i esperem que en el futur, en aquestes properes setmanes, sigueu capaços de canviar el sentit del vot, que ara en tot cas és negatiu pel que sembla i abstenció, i al final ho sumeu. I per primera vegada aquest Ajuntament aprovi per unanimitat les ordenances. No sé si ha passat alguna altra vegada, jo crec que difícilment això ha pogut passar, però en tot cas estem en una situació de prou complexitat i nosaltres l'hem entès així, que fem una proposta que pot encaixar tothom. Per tant, jo crec que hem de deixar de banda aquí el tacticisme polític, ben legítim, i intentar dir, home, l'Ajuntament està fent una aposta clara per la gent que ho passa malament i val la pena que tots ens hi sumem. I, escolta, deixem la política de costat i a partir d'aquí, doncs, escolta, tothom doncs defensa el que li sembla, però en qualsevol cas jo penso que seria donaríem una molt bona imatge si fossin capaços de posar-nos d'acord amb aquest tema. Per tant, gràcies a tots per les intervencions i ja passem a la votació. Vots favorables. Senyor secretari, som 8, 9, 10, 11, 12? 11, no? 11, no? Ah, sí, sí. 12, perdó. Abstencions? 2 abstencions i vots en contra? Un vot en contra.
El debat de l'aprovació provisional de les ordenances fiscals en 2016 a l'Ajuntament de l'Escala era el punt quart de la sessió plenària d'aquest dilluns 2 del mes de novembre. A talls de ple, a Ràdio L'Escala hem escoltat avui els 4 primers punts, les actes anteriors, la presa que no va ser tal de possessió del nou regidor de l'Ajuntament de l'Escala, Robert Bosch, no va poder prendre possessió perquè no havia arribat la seva credencial. Hem escoltat el punt tercer dels decrets d'alcaldia i el punt quart, l'aprovació provisional de les ordenances fiscals. Ho deixem aquí. Demà hi tornarem amb la resta de punts que van formar part d'aquell ple. Escoltarem des del 5 fins a... Escoltarem la resta de punts d'àmbit administratiu i les 3 mocions que es van debatre. Gràcies a tots per la vostra companyia. Fins demà.